Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Pedro Sánchez ha desplegat aquest matí la seva obra de govern de l'any 2025 en un intent de fer front a les crítiques que l'assetgen pels suposats casos de corrupció i de masclisme del seu entorn al govern i al Partit Socialista. Sánchez ha assegurat que no plegarà, tot i admetre que les crítiques continuaran, i també ha volgut anunciar noves mesures per pal·liar el cost del transport públic. A partir del mes de gener hi haurà un abonament únic de transport a tot l'Estat per viatjar en trens i autobusos de mitjana distància i també de rodalies. També hem estat pendents de les pluges al sud de Catalunya. Les comarques del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre estan en alerta perquè fins ara ja han caigut 200 litres per metre quadrat en algunes zones del Priorat. De moment, per sort, no hi ha desperfectes, però, tot i això, Protecció Civil ha enviat un SALERT als telèfons mòbils de les tres comarques pel risc de desbordament de barrancs i de rieres. Molta precaució si heu de circular per aquelles comarques. I també us hem explicat que a Xile torna l'extrema dreta a la presidència del país 35 anys després de la dictadura d'Augusto Pinochet. El pròxim president serà José Antonio Kast, després d'una victòria aclaparadora davant la candidata d'Esquerres. Defensor sense complexos de Pinochet, neoliberal i ultracatòlic, Kast ha promès mà dura contra la migració il·legal i s'uneix així al pol de l'extrema dreta que hi ha a Sud-amèrica, amb Milei a l'Argentina, Novoa a l'Equador o Bukele al Salvador, aquí al Centre-Amèrica. Tot això ja us ho hem explicat a la primera hora, però a partir d'ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que quan falten 15 dies per l'entrada en vigor de la norma que obliga a portar una balisa lluminosa connectada a la DGT, s'han multiplicat per 10 les vendes d'aquests dispositius. En botigues en línia, com ara Amazon, és el número 1 en venda a la sessió d'automoció. Recordem que el senyal lluminós substituirà a partir de l'1 de gener els triangles. Alejandro González és el cap de màrqueting del fabricant Netum Solutions, que comercialitzarà el més venut.
Sí, hemos notado un pico muy importante, eso, ya justo relacionado con Black Friday. Bueno, estaremos cerca de los 2 millones de unidades y una facturación aproximada superior a los 30 millones de euros, más o menos, donde el mercado online supone un 30%.
L'Associació de Treballadors Autònoms, l'ATA, denuncia el govern espanyol davant la Comissió Europea per no eximir de pagar l'IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros anuals. L'ATA diu que fa un any que Espanya hauria d'estar aplicant una directiva europea que redueix la càrrega d'impostos per als petits negocis. Es va aprovar l'1 de gener del 2025 i fins ara tots els països de la Unió s'hi han adaptat menys Espanya. L'associació lamenta que això els resta competitivitat i els genera inseguretat jurídica. I el jutge ha prohibit l'exdirectiu d'Acciona, Manuel José García Alconchel, sortir d'Espanya i li ha retirat el passaport. També l'obliga a comparèixer quinzenalment als jutjats, tot plegat després d'interrogar l'exdirector de la zona sud d'Acciona, Construcció d'Espanya, en relació amb el cas Cerdán, de suposades irregularitats en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissions. I encara un apunt, perquè a Barcelona no es pot accedir a la C-17 en sentit Granollers des de la Meridiana. Un camió ha fet desperfectes en un pont a l'alçada de Montcada. Sapiguem com es gestiona el trànsit en aquest punt. Equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
Bona tarda, sí, com deies, molt pendents de la C-17, que continua tallada sortint de Barcelona, direcció Granollers, on, com deies, un camió ha malmès les vigues, l'estructura doncs, del pont de Montcada. S'hi hauran de fer obres, pel que la incidència es pot ara allargar, i s'estan fent desviaments al trànsit cap a l'N150, i també ara es recomana la C33 i la C58 com a vies alternatives. De fet, des de Barcelona es talla ja l'accés a la C17 des de l'avinguda Meridiana cap a l'altura de Casa de l'Aigua, on es permet només l'accés d'autobusos de TMB cap al barri de la Vallbona.
Catalunya migdia. Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 30% en una selecció de marques de moda, esports, llenceria, per a farmàcia, accessoris, sabateria i llar. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Consulta les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Punès.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món!
Per gentilesa de...
Vueling.
Borges.
La grossa de Cap d'Any.
Capravo.
L'Aquàrium Barcelona.
Puma.
Cellers Domènech.
Cervesa 1640.
Ofesa.
Enrique Tomàs.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Catalunya migdia.
Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Alcanar podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen 7 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfagema, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arriba corrent, esbufegant, tranquil·la. Ja se sap que el dia que hi ha mig pluja i que
sí,
el dia està rúfol, costa arribar. Ja ho sabem, que tot plegat és més difícil. I també tenim algú per fer-nos la dèria.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I si és dilluns, qui ens fa la dèria és l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Has dit que plovia. Sí. Jo avui m'ha passat com quan era petita, que he dit... Ah, podré estrenar les botes d'aigua. Em feia una il·lusió màxima.
A veus? Jo odiava les...
Les catiusques?
Bueno, ara no els odio perquè no en tinc, diguem-ne, però de petit les odiava,
doncs,
sí.
Jo
no m'agradaven les botes d'aigua, no.
He estat esperant que arribés el dia.
Molt bé, i per tant les has pogut treure de l'armari, eh?
Sí.
Perfecte.
Ara no plourà gens en tot el dia.
L'avantatge que tens és que, anant bé, el peu ja no et creixerà, i per tant les podràs utilitzar durant molts anys, perquè el drama amb els nens petits és que els hi compres unes botes d'aigua i al cap d'un hivern ja les has de canviar.
I d'aquí aquella expressió tan bona de les nostres àvies de quan compraven, o mares, quan compraven un jersei o una sabata, que deien que sigui de creixença, que vol dir que li vagi com a Frankenstein perquè duri una mica més.
I alguns pares que prometem no dir aquestes coses, sempre ens hem trobat dient, agafa una talla més, que així per l'any que ve encara et servirà. Sí,
ja és molt sostenible.
Assumim-ho. Sí. Però bé, no, la dèria no deu anar ni de botes d'aigua ni de...
Però una mica de ja moda, sí.
Ah, moda,
sí, però primer hem d'anar a la prèvia de la prèvia. Hem llegit avui, molt il·lusionada, que Pedro Sánchez ha anunciat un abonament únic de 60 euros al mes per viatjar en tren durant tot un mes. Això ha de quedar clar.
Ho has sentit.
Ho he sentit a la ràdio.
Info, per exemple, ho hem explicat també.
Però no heu explicat si... és que et fas un apartament a Rodalies per sortir de Castellbisbal dilluns i arribar al cap d'un mes, o, si no, si vol dir que arribaries a l'hora i faries tot el mes de viatges per 60. Això ho heu d'explicar.
No ho he especificat.
I tampoc heu dit si això tindria a veure alguna cosa amb els últims casos de corrupció. I si és així, doncs mira, alegrem-nos-en, no? Que ens vagin donant caramels, no? Com els pares divorciats, no? Que ens vagin maltractant, malcriant una mica, com a mínim de paraula, no? Que hi hagi corrupció durant molts anys, que ens prometin, no? Farem reis a casa teva i a casa meva perquè passaran per totes dues cases. Doncs a veure quina carta és més maca. Doncs això, no? Sobre la corrupció, jo sobretot voldria parlar de Trezzo i posta en escena, que és el que més m'agrada del món. Perquè... quan es va produir, us en recordareu, el gloriós adveniment del ninot de Junqueras, us en recordeu?
I tant.
Sí.
La meva síndrome d'Estendhal aquell dia es va disparar. Perquè aquell ninot, per favor, busqueu-lo per internet, si no el teniu present. Dic ninot i dic bé, era una mena de granota d'apicultor farcida de boata, però poc, que va cara, o sigui, no estava gras. I llavors, clar, la boata que fa? Té a bé de ser absorbida per la gravetat i li arribava als peus, però la panxa estava molt, molt, molt buida. Llavors, no tenia mans ni peus, i tenia una careta petita que era com aquelles que estan de moda ara als comiats de soltera, que tu arribes al lloc i et reben amb una careta. O sigui, va ser el terror de batxillerat artístic. Cap psicopedagog hauria aprovat allò. Jo només vull saber què va costar. Perquè amb el cas d'Avalos hem tingut també una gran emoció estètica, perquè Avalos li va dir a una amiga que tragués el gos a passeig mentre la policia li escorcollava la casa. Això, normal, però li va donar un presumpte entrepà, que no era tal, embolicat en paper de plata. I aquest paper de plata contenia algunes proves, i aquest paper de plata em va fer clatir. Em porta del bocata, té nena, i treu el gos.
Un USB que va sortir dins dels pantalons d'una de les noies que sortia d'aquell...
Això també m'agrada molt, perquè és un USB. Si fos un portàtil, dius,
cantaria més.
Sí, exactament, canta més i no ens hauria agradat. Però de les derivades d'aquest cas hi ha la meva heroïna, que és Leire Díaz. Leire Díaz, jo el primer dia que la vaig veure a la tele vaig pensar, però quin outfit... Quin desafiament a les normes estètiques, quins leggings florals, fotent-se d'hòsties amb la samarreta i sobretot, i això és el que més m'ha emocionat de tot aquest cas, aquesta tira dels sostenidors que li cau pel braç perquè s'ha donat, que és una extraordinària paraula, se m'ha donat, i ja per molt que ella tibi, no subjectarà mai més res. En podríem dir un outfit me lo quitan de las manos, que és aquella mena de roba que jo em compro però per estar per casa, al digne mercat de Sant Vicenç de Castellet, en una pila, que és d'allà on sortiré per agafar el tren un dia d'aquests. Jo trobo que el mèrit grandiós de trincar pasta, que és el que a mi em faria feliç, no us enganyaré, és a dir, si ara jo pogués ser corrupta, ho seria, és que no es noti. O sigui, tira de sostens fluixa per sempre, per favor. Em representa l'aire.
No sé si us pensava que acabaríeu parlant sobre els outfits
de l'Iria. És que és molt important.
A veure.
Tira de sostenir, no?
No sé, vosaltres mateixos. Aquest és el que us proposa l'Empar.
Sí, jo crec que, en el fons, hem començat parlant del transport públic i hem acabat parlant de l'estètica de la corrupció, no? Al final seria una mica així.
Sí.
Jo no ho sé si per estètica o no, però crec que avui Sánchez sí que s'ha posat un outfit molt pensat.
Sí.
Per fer veure aquesta suposada posició de força, però crec que a vegades la imatge no ho és tot. També perquè ell cada vegada està més prim.
Ja està entrant ja en el primer tema de tertúlia, ja la política, ja sortint de l'outfit.
Ja ho tenim. I sobre la corrupció al PSOE, també hi ha una altra persona que realment no encaixa amb això que dèiem, que és la Paqui, que és la de l'Avalos, no? Que en aquest cas sí que se la coneixia al Corte Inglés, no? Que això és una de les coses...
De l'Avalos o de Santos?
De Santos Terdán, perdó. De Santos.
Sí,
que anava al Corte Inglés,
que això també està molt bé.
Clar, llavors explicava, no, com gastava molts diners i com això sí que havia aixecat alguna sospita en algunes de les dependentes, no?
Perquè comprava de dos en dos.
Sí. I de luxe.
Sí, m'encanta.
Clar, però la Paqui... Aneu parlant dels casos de corrupció del PSOE, jo no sé ben bé de què parleu. Aquest matí el president ho ha deixat molt clar. L'important és això, aquesta tarifa de transport públic per tothom. I ara, segons tu, també l'outfit de la senyora Leire, etc. I suposo que també la concòrdia entre els pobles d'Espanya, però la corrupció no sé, però no em la veieu. Ell no ho veu, per tant, nosaltres no sé per què ho tenim que... per què ho hem de veure.
Però sí que és cert que això que diu la... Ara intentant anar al tema.
Sí,
anem
al tema. Perquè després anirem a Pedro Sánchez, eh?
Sí,
vull dir que
això,
ja sí, comentarem Pedro Sánchez. Sí.
Que sí que és cert, no?, que al final la forma en la que tu et presentes socialment, no?, també estàs dient moltes coses. I segurament l'Avalos el van veure, us en recordeu? Que anava com amb un pijama, xàndal per estar per casa, que hi havia aquella cosa entre un ésser que estava com acabat ja, que dius, què li passa a aquest senyor? Com mig deprimit. Llavors, aquest outfit que dius ella, que ara no el tinc present, eh? Aquest que dius el sostén així mig caure, no me l'imagino, però que segurament, i ara la Júlia, per exemple, deia, estava molt ben pensat com Pedro Sánchez surt, no? Es posa... Avui en dia, clar, la posada en escena, el que volem dir, i si ets corrupte al final, no? Dieu, la Paqui se l'enganxa perquè la forma de comprar, de vestir, dius, aquí hi ha alguna cosa rara, i altres, en canvi, com juguen això, potser al seu favor per despistar, no ho sé, no?
S'acaba de publicar una traducció de l'Evangeli de Mateu per, a càrrec de la Roser Umar, extraordinària, la primera traducció feta per una dona després del de Joan Francesc Mira, que és la gran traducció de l'Evangeli de Mateu. Hi ha una escena extraordinària, que hi ha un casament i fan fora uns quants per l'outfit, perquè els hi diuen: tu per anar a un casament has d'anar ben vestit. I m'ha semblat extraordinari, perquè és veritat que la roba, que també és cultura, té, té importància. La roba, tot això té importància.
Bueno, i a part també crec que el fet de que ara just estem parlant, no?, de la Leire i de la Paqui, tampoc és casual que parlem de dones i el seu outfit, no? Sempre, d'alguna forma, històricament també, se'ns ha permès més joc amb l'outfit, però també hem estat el doble, el triple, no?, triplement jutjades en com ens posem també en lo públic, no? Vull dir que, bueno, jo crec que tot té bastant,
bastant
a veure.
També has tocat el xandall de l'Àvalos i jo també...
Home,
jo
l'he posat expressament, per dir, a veure, algun senyor
I
també...
I es parla molt també de, de si està molt prim o no el Pedro Sánchez. Això també es parla, que és una cosa que també... No?
Però per prim sobte. O atlètic o com...
Avui l'he vist millor, però clar... És,
oh. Trobeu que està massa prim.
No sé.
Home, s'ha primat molt,
se'n parla
això
moltíssim.
És un objectiu.
Sí, 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 però vaja.
Home, és que per no primar-se, no? Amb tot bé, doncs, el que
és, és una bona dieta.
El debat era si s'havia maquillat o no per marcar més
també,
els pòmuls. Avui jo no ho he notat.
Sí. També hi ha hagut alguna compareixença, si havia anat molt maquillat, com per encara fer una mica més de pena, diguem-ne. Bé, doncs sobre outfits ens ha parlat l'Empar Moliner. Empar, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Passa un minut d'un quart. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb el que ha explicat avui Pedro Sánchez. Ha fet aquesta roda de premsa que fa cada any, de balanç de l'any. Aquesta tenia molta més expectació perquè, òbviament, arriba en el moment en què el PSOE està més envoltat d'escàndols o de presumpta corrupció o també d'aquestes denúncies per assetjament masclista a l'interior del partit. Ell ha intentat defensar-se com ha pogut i defensant l'obra de govern al davant de tots aquests escàndols. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles de FP online. Més del 90% d'ocupabilitat.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP Oficial Online al febrer. Ilerna.es.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Catalunya migdia.
Arriba la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Celebra el Nadal amb nosaltres.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Ens acompanyaran Pau Vallvé, Xiula, el Petit Príncep, Maria Arnal i l'Axan Busto.
El dimarts 23 de desembre, celebra el Nadal amb nosaltres.
Amb tots els realitzadors de Catalunya Ràdio i amb la Nadala del matí de Catalunya Ràdio.
Entra al web de Catalunya Ràdio i reserva la teva invitació.
T'hi esperem.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de bons lleidades, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, com dèiem, Pedro Sánchez ha mogut fitxa per intentar reconduir la legislatura després d'una setmana horribilis, si no la pitjor des que és a la Moncloa, poc li falta. Davant dels últims casos de corrupció i de denúncies d'assetjament sexual dins del PSOE, el president del govern espanyol ha descartat precipitar-se amb un avançament electoral. Ha deixat clar que té prou força, diu, com per esgotar el mandat.
Y si para hacerlo tenemos pues, que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía. Y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
A més, ha defensat el comportament del seu partit, el PSOE, per les denúncies d'assetjament sexual a l'interior del partit. Diu que han tingut mà dura per evitar nous escàndols d'assetjament sexual.
Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia.
Aquesta nova crisi ha coincidit amb la tradicional compareixença davant dels periodistes abans de Nadal i durant una hora i mitja Pedro Sánchez doncs, ha anat desgranant algunes novetats. Per exemple, ha anunciat una cita amb Oriol Junqueras a la Moncloa, ha anunciat més gestos cap a Junts per Catalunya, un nou abonament pel transport públic i ha tancat la porta a la gran reclamació dels seus socis de Sumar, que és que remodeli profundament el govern espanyol. Diu que no cal, tot i que tots sabem que alguns ministres tenen data de caducitat perquè s'han de presentar algunes eleccions autonòmiques, que algunes d'elles ja estan convocades o són a punt de convocar-se. I gent com Pilar Alegría per l'Aragó, o com María Jesús Montero per Andalusia, o Diana Morant, per exemple, per València, sabem que hauran de deixar les seves carteres per tal de ser caps de llista del PSOE en aquestes eleccions quan estiguin convocades, perquè totes elles estan a l'horitzó però encara no convocades. Què us ha semblat la compareixença avui de Pedro Sánchez? No sé si esperàveu una altra cosa o si creieu que ha canviat molt o si ha convençut molt a l'hora de justificar per què tira endavant i intenta esgotar la legislatura.
Jo crec que volem vendre fortalesa, crec que avui el que hem vist és molta debilitat. És a dir, en el moment en què no hi ha cap anunci gros, per exemple, jo pensava molt en habitatge, no? Ha preferit triar transport públic quan és una cosa que ja estava bonificada i que, per tant, és cert que acabaven les tarifes actuals, però era una opció prorrogar-les, per tant, tampoc em sembla un gran anunci social, i en canvi crec que no ha entrat en la part troncal del que necessita ara mateix el país, no? Que en aquest cas crec que és l'habitatge, això d'una banda. I després en el terreny potser més polític, jo sí que esperava que anunciés una crisi de govern, encara que fos un recanvi molt concret, més enllà dels recanvis obvis que ha de fer per les eleccions a l'Aragó, que en aquest cas és Pilar Alegría. I crec que m'ha sorprès molt la frase de, diu, estic carregat de convicció i energia. Pots tenir molta energia, però si no tens uns socis parlamentaris que t'aprovin les votacions al Congrés, la legislatura està bloquejada. I, per tant, hi ha d'haver un al·licient, si en aquest cas crec que hauria de ser una agenda completament social, per continuar comptant amb alguns socis i seguir endavant. Gestos a Junts, jo només he vist el tema de les balances fiscals, que crec que és una cosa que ja més ja estava acordada, per tant, està en el terreny de complir amb els pactes que ja va fer amb ells, i de cara a Junqueras crec que sí que és important perquè no tenim una fotografia entre Junqueras i Sánchez a la Moncloa, i per tant, és cert que pot ser un primer pas. Però jo crec que esperava més d'aquesta compareixença, i també dir que l'ha avançat una setmana perquè hi ha eleccions a Extremadura i al PSOE sembla que no li aniran gaire bé.
De fet, li anirà molt malament, segons les enquestes. Sí. Sempre s'han d'agafar una mica amb pinces les enquestes, però és que no n'hi ha ni una que els doni un resultat digne, fins i tot.
Més enllà del que pugui ser objectivament, com a ciutadans, exigible per part d'un governant, que pot ser això, mesures, canvis, alguna resposta als escàndols, als moviments que va havent-hi, des del punt de vista estrictament d'estratègia política, està clar que ell posa totes les seves cartes a futur. És a dir, si ara plou, demà potser ja no plourà. És el que va fer abans de l'estiu, prens aquells dies de reflexió, i després va passar l'estiu i després no va passar res. Ara passarà el Nadal, i a més, com que totes les cartes importants de la legislatura de pactes i de compliments de pactes amb Junts o amb Esquerra van per, tothom sap que van per gener, febrer, març, doncs ell ho posa tot allà. Si ara plou, mentre no m'ataqui a mi directament, mentre no hi hagi una acusació directa, mentre jo pugui dir encara que, com a responsable del PSOE i del govern, personalment no tinc cap cosa estranya, doncs ha decidit aguantar amb també l'ajut del president de la Conferència Episcopal ahir, que això li reforça el discurs, li permet fer el contrast. Escolta, si els carques diuen que marxi, jo em quedo, i em sembla que això li va perfecte. Tot això davant d'un cartell amb un lema que deia Cumpliendo, que és una cosa que vull pensar que és una provocació cap als independentistes.
A veure, com?
No, ho dic menys amb ironia, eh? Però Cumpliendo què?
Bueno, ell va dir que no estava complint.
Exacte.
Bueno, a veure, clar, és que és un personatge que té una personalitat extremadament, allò que diu el Manuel, de resistència, un tio que la resiliència, jo crec que, vull dir, el defineix, no? I que al final, d'alguna manera, crec que és un personatge que és molt difícil que decideixi apartar-se per si mateix, perquè al final, tot i que no faci obra de govern, és cert que simbòlicament jo crec que ara està ocupant un espai en allò de cuidado, que viene a la derecha i l'extrema dreta, i per tant, sí que hi ha la gent de Podemos, però estan com estan, i al final és com dir, escolta, fins que no em treguin, no? Ell diu això, aguantar el fango, estic carregat de determinació. És una persona que, a més, en el seu discurs sempre està carregat, si us hi fixeu, d'esperança, d'optimisme. Vull dir que és una persona que jo crec que li neix de dins ser així, i també sobta molt això que abans comentàvem, no? Que durant una època ha utilitzat l'estratègia d'anar canviant constantment, no? Perquè havíem vist com havia hagut una època, anava fent molts canvis, i ara ha decidit allò no menear, en el sentit de dir, veurem... perquè l'altre dia també sortia unes enquestes que tampoc el valoraven tan malament, que jo també em vaig quedar bastant, no?, de dir, ostres, però sembla que tampoc li està passant tanta factura a nivell personal. Però, per altra part, clar, l'extrema dreta i la dreta creix. Llavors, jo crec que està trobant aquest punt, intentant aquest punt d'equilibri, perquè és que, sincerament, crec que per ell no hi ha una altra opció. Hi ha gent que sí que... Avui, per exemple, escoltàvem l'alcalde d'Alcanar, que deia, jo he decidit fer un pas i deixar-ho. Hi ha gent que mai de la vida es plantejarà deixar-ho per si mateix, perquè sent que es mereix estar allà. I crec que respon a aquesta personalitat. I llavors també volia fer un apunt amb els temes dels casos d'assetjament, que jo crec que realment li poden passar factura, però està intentant, no?, al final, que a mi, a més perquè m'hi dedico i em sap molt greu que s'estigui intentant polititzar tot aquest tema, perquè, de, no?, perdoneu que ho digui així, però de porqueria en aquest sentit n'hi ha a tots els partits polítics. Però sí que és cert que ara, si més no, veurem que té una oportunitat. Si realment això, fins ara ha sigut un desastre el que s'ha fet, però si ara això d'alguna forma ho entomen bé i realment es creen canals clars, transparents, protocols, es forma gent... Bueno, doncs ell té un deute amb l'electorat feminista que està com molt decepcionat. I no oblidem el que dèiem, no? Les dones han sigut d'alguna manera també les que l'han mantingut amb el vot femení. Llavors jo crec que, bueno, suposo que al final s'aferra a aquestes quatre coses i amb un, i sense perdre de vista que jo crec que és un tipus de personalitat que no pot actuar d'una altra manera.
Jo estic d'acord amb aquesta part que deies, és a dir, jo tinc la sensació que si hi haguessin unes eleccions ho passaria pitjor pels casos, en aquest cas pel cas Salazar i d'altres, sí, és a dir, pels casos d'assetjament, que no pas pels casos de corrupció. Crec que això és un factor que al seu electorat li fa molt més mal. Però alhora també veig difícil que ho pugui arreglar, és a dir, jo crec que sempre hi ha un problema a tots els partits polítics quan es fan canals interns. Al final és molt difícil, primer, que les pròpies persones víctimes en aquest cas d'abusos de poder o fins i tot d'assetjament sexual denunciïn a dins del propi partit. Per què? Perquè el partit per si mateix es protegirà. Per tant, em sembla que en alguns casos hi ha certs protocols que no és que no estiguin ben fets, sinó és que directament desincentiven el que seria una denúncia en un òrgan independent, que crec que és on s'ha d'anar, no? Llavors, veig difícil que ho puguin solucionar ara mateix. Van presentar l'informe, però Rebeca Turró, que és la secretària d'organització, va dir ella mateixa, no, jo ho he fet tot bé, el partit ho ha fet tot bé. Sánchez diu, hem actuat amb contundència. Jo no sé si actuar amb contundència són 5 mesos ignorant aquest tipus de denúncies. Per tant, crec que als partits és molt difícil que puguin ser els propis afectats i alhora la garantia de que això no torni a passar. Em sembla molt difícil.
Evidentment, sempre hi ha estructures que facin la verificació del que ha passat que siguin externes als propis partits polítics. Però és que ara mateix pràcticament no hi ha cap partit polític que sigui exemplar a l'hora de fer front a aquests casos. I el que sempre diem, no estem parlant de física quàntica. Són una sèrie de fets que es poden abordar de forma molt clara, molt diligent, i que les organitzacions tenen l'obligació, a més, d'utilitzar allò que parlem de la diligència dual. Quan tens informació d'algú, has d'actuar. Evidentment, aquests mecanismes de verificació externs són ideals, però es poden fer moltes coses abans, no? Vull dir, realment, si tu tens una gent formada, capacitada, vegada, que estigui fora de l'estructura, que no estigui sota les pressions, no?, de la direcció, es pot fer aquesta feina i, evidentment, acompanyats, per experts externs. Però sí que crec que al final, és el que dèiem, ell veu i ell ha fet bandera durant molt de temps del feminisme, no? Llavors, sabem que una de cada tres dones ha patit una situació d'assetjament sexual. No haguéssim pensat mai que el Partit Socialista s'haguessin perdut les denúncies. Això és terrible, no? Al final dius, en sèrio? Però sí que és cert que hi ha ara, com a mínim, la possibilitat, si vol, de reescriure el que tu dius. Potser crear protocols, no?, que hi hagin aquests elements externs.
És que, donant per bo el que tu dius, que de casos així n'hi ha a tots els partits o a totes les empreses, fins i tot,
sí,
i pot passar
a
qualsevol, però és veritat que en el cas del PSOE, igual que va passar abans amb Sumar i amb Íñigo Errejón, són dos partits que han aixecat la bandera, sí, de lluitar contra aquestes, actituds i de ser modèlics en el tracte d'això. I llavors, clar, quan veus que els dos partits que més havien aixecat la bandera de ser modèlics en això... No, s'han sortit.
Jo, evidentment, jo estic profundament decepcionada, però a més amb el que dius de l'Errejón i dels casos dels socialistes, hi ha un punt que és diferent, fins i tot, que fa que encara sigui més greu la realitat socialista, i és que en el cas d'Errejón passa fora del partit, val? Però en aquest cas, en el cas dels socialistes, hi ha denúncies per part de les dones que formen
no
part
cas,
de la mateixa organització.
Han estat molt
clar,
de temps sense
clar, perquè, per això la decepció el encara és més profunda.
El protocol suposo que hi era.
Però és que el protocol, totes les organitzacions amb més de 50 treballadors han de tenir un protocol. Ara, el paper ho aguanta tot.
I moltes vegades les persones assenyalades deixen la militància per evitar ser investigats i, per tant, moltes vegades els propis partits diuen, és que ja no podem fer res més. Ja, però aquestes persones també tenen un poder informal molt gran. Tan gran és que Pilar Alegría va dinar amb Paco Salazar després de que sortís tot això, no? Per tant, crec que té a veure també en com ens organitzem. Totalment. Ja no només les empreses, sinó també els partits polítics, no? I una cosa és el poder formal i l'altra és el poder informal. Total. Però alhora, moltes vegades, la majoria, va alineat. Llavors és molt difícil que els propis dirigents polítics deixin anar els que els han fet créixer, i en aquest cas el cas de Paco Salazar és claríssim.
Està clar. Sí, però també és cert que les organitzacions, davant d'un problema estructural com aquest, davant d'un fet com aquest, jo crec que tenen l'oportunitat, i crec que no hem de perdre l'esperança també, a dir, si ha passat això, fem-ho de veritat i sigueu exemple per a algú. Jo, com a mínim, vull donar el vot, no?, d'allò de dir, bueno, com a mínim, no?, a veure si tenim la capacitat, perquè està tot escrit, hi ha models que funcionen. No és tan difícil fer-ho bé. El que passa és, com molt bé tu dius, què es toca? Es toca el poder, es toquen les relacions, les influències, i es toca una forma de funcionar que molts homes segurament també han reproduït. I si comencem a assenyalar aquest, haurem d'assenyalar l'altre, i moltes conductes d'impunitat, que jo ho sabia, jo ho havia vist i no havia dit res. Llavors això remou un ell molt profund i, per tant, aquí tenen un problema molt greu.
Ara esteu parlant de tot això, però estàvem parlant de la compareixença de Pedro Sánchez. Mm-hmm. I sí, no dic gaire res, ho dic
de
forma irònica.
Però total, ho dic, estiguem
parlant d'una altra conferència.
Per cert, després o durant el matí, sabent que hi havia aquesta compareixença, o després de la compareixença, tant els socis com els rivals de Pedro Sánchez han fet valoracions. Per exemple, Oriol Junqueras és qui ha despatxat el telèfon per demanar a Pedro Sánchez una trobada cara a cara. El president espanyol li ha promès al líder d'Esquerra una reunió passat festes. Isaac Albert, portaveu dels Republicans, deia això aquest matí.
És bo que tots els partits que han format part de la investidura puguin tenir una conversa amb el president de l'Estat espanyol per poder veure quin és l'escenari en el qual ens trobem, com avancen els temes que tenim sobre la taula, que per nosaltres són importants i rellevants.
Per tant, amb Esquerra Republicana sembla que sí que es reunirà amb Oriol Junqueras. Amb Junts per Catalunya, des de Junts diuen que encara no tenen cap invitació ni cap missatge per part dels socialistes, però que ho entenen perquè ells remarquen, i per tant també marquen distàncies, que ells no són socis de legislatura. Ho deia també el portaveu de Junts, Josep Rius.
Nosaltres ja vam dir que una vegada trencat l'acord de Brussel·les no negociàvem i no ens reuníem i no teníem contactes amb Madrid, i a dia d'avui aquesta és la nostra posició.
I des de Sumar, que aquests sí que no només són socis, sinó que de fet estan en el govern de coalició, no tenen prou amb les explicacions que ha donat avui Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun insisteix que Pedro Sánchez ha de fer canvis profunds a l'executiu.
Nosotros hoy reiteramos la hoja de ruta posible para salir de esta crisis, con la plena voluntad, efectivamente, de que esto sea el acuerdo de la legislatura, pero para eso hay que tomar decisiones.
I, òbviament, els més durs han estat des del Partit Popular, on han carregat fort contra Sánchez, l'han acusat de corrupte, de masclista, de mirar cap a una altra banda davant dels casos que han sortit a la llum, i han demanat als socis de govern, especialment a Sumar, que forcin la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. No sé, entre les reaccions, si hi ha alguna que us sorprèn.
Jo crec que és curiós veure com els dos partits independentistes ara mateix necessiten coses diferents. És a dir, Esquerra ara necessita molt més protagonisme, necessita aquesta trobada, necessita aquesta fotografia, i Junts, que porta molt temps demanant no només una reunió, sinó també aquesta fotografia amb Carles Puigdemont, ara mateix no només no ho volen, sinó que consideren que electoralment els hi pot anar en contra, perquè pot ser una imatge que Sílvia Orriols pugui fer servir i, per tant, encara els hi pugui fer més mal, no? Jo crec que l'únic avantatge que té ara mateix Sánchez és que el PP només amb Vox no suma, i que ha aconseguit, fent aquelles entrevistes on pràcticament comprava l'argumentari de Junts, que Junts no demani obertament unes eleccions i que no negociï amb el PP una moció de censura. Per tant, aquesta és la seva única carta per aguantar.
És veritat que, per exemple, havíem sentit a Gabriel Rufián a Madrid marcant distància dient que li fan passar vergonya cada matí. Hem sentit el PNB aquest cap de setmana demanant-li que busqui una data per col·locar les eleccions. Vull dir que també veus que els socis de la legislatura a poc a poc van marcant una mica de distàncies, perquè clar, és que el degoteig d'escàndols és...
Però Esquerra no pot demanar eleccions fins que no tingui una proposta de finançament, com a mínim. Jo crec que és l'única cosa, i per això estan apretant també el calendari, perquè sigui com abans millor. Perquè anar a unes eleccions sense haver aconseguit aquest, que era com el principal objectiu per Esquerra Republicana, crec que és molt difícil. Igual que per Junts, era molt difícil que Sánchez avancés les eleccions i continuessin a la taula de negociació quan no s'estava complint l'acord de Brussel·les.
I s'havia parlat la setmana passada, em sembla que va ser Míriam Nogueras, que havia parlat de fer un front més comú amb Esquerra Republicana, d'intentar...
Avui ha insistit Josep Rius, també des de Junts.
Avui també ha insistit. No sé quina forma pot tenir això, perquè sí que és veritat que les carpetes estan molt separades, sembla que Esquerra Republicana doncs va tallar més pel tema del finançament i que Junts té altres temes, l'amnistia, si les balances fiscals, si el traspàs de competències d'immigració, etc. I no sé si això és compaginable, unible, amb un sol front, amb una sola reunió. Sembla ser que no, i que en qualsevol cas, si acaba passant, doncs seria després de les festes.
El missatge de Junts és, Esquerra, aprofitem la debilitat de Pedro Sánchez, i ara que està dèbil, traiem més rèdit d'interessos pactuals. És veritat que no es posen d'acord en quins són els rèdits que han de treure, perquè els uns demanen una cosa i els altres una altra.
I que no té per què ser de forma conjunta en una mateixa taula, però sí que és veritat que em sembla que és un moment bo i una ocasió d'or per intentar treure'n el màxim. No per treure'n, primer d'entrada perquè compleixi els pendents, i després, per en qualsevol cas, si vol alguna vegada abordar el tema plurinacional de l'Estat, doncs seria també fantàstic.
No, jo crec que aquí també hi ha com el factor aquest que l'element de la por a forçar eleccions per veure quins resultats hi haurien. Per tant, jo crec que això també està marcant bastant les decisions de dir, bueno, apretem però no ens passem, perquè al final no tenim massa clar quin pot ser l'escenari resultant d'unes eleccions ara mateix. I això jo crec que també fa que el taulell de joc estigui com una situació de stand-by, no?, per part de molts protagonistes, que el que fan és de dir, apretem lo just, que no se'ns en vagi de les mans, no? Al final també tots els estudis d'opinió assenyalen, no?, aquesta dificultat per poder, no?, formar el que deies govern, PP i Vox i tal, però per altra part també és cert que la gent més de centre o d'esquerres també els hi fa molta por de dir, bueno, és que el que dèiem, no?, i els nacionalistes també, vull dir, els independentistes també diuen, és que clar, com ens quedarà el taulell de joc? Llavors, això jo crec que sí que Pedro Sánchez està en aquest moment d'immobilisme, de dir, bueno, aguanto, però no sé fins quin punt els altres també podrien posar gaire una marxa més enllà de la primera, no? Que aquest element també està bastant sobre la taula.
No, jo crec que aquest front que deies a Madrid entre Esquerra i Junts, el problema és el de sempre. És a dir, quan Esquerra, en aquest cas, el reclamava, Junts no volia, perquè la seva estratègia era intentar dinamitar per poder pressionar més a Sánchez de forma individual, i ara que Junts considera que té més força que Esquerra Republicana perquè acapara més el focus, ara és Esquerra qui no ho vol, no? Jo crec que aquí, abans de tot això, s'han de netejar moltes coses, però vull dir, tot aquest oferiment no és un oferiment gratuït, vull dir, tots sabem que Rufián i Nogueras no tenen la millor relació del món, i això també afecta a l'hora de negociar. I crec que també, jo ho trobo molt més fàcil a nivell objectiu, ho dic pel que s'ha fixat cadascú, és a dir, si Junts surt i diu no, nosaltres avalarem el nou model de finançament, Esquerra ho comprarà. Si Esquerra, a canvi, pot donar suport al traspàs de competències en immigració, també pot funcionar, ja ho van fer, de fet, no?
Carpeta per carpeta, perquè en totes les carpetes es necessiten mútuament, és a dir, no es pot fer un nou sistema de finançament sense Junts, no es pot fer una llei orgànica pel tema immigratori, etc., sense Esquerra. És a dir, tot és una sola majoria que es necessiten entre ells. Per tant, el front ja hauria d'existir, per molt que no sigui visible i per molt que no sigui allò amb una sola taula, no hi ha manera d'aprovar totes aquestes reformes sense un o l'altre. I això és possible que aquesta estira i arronsa entre ells, que francament és una mica insuportable, doncs també obeeixi això. Escolta, tu apreta per aquesta banda i després ja veurem si a mi aquest model de finançament, per exemple, em pot interessar o no. Ja va passar amb l'amnistia, eh? Es va aprovar una llei, Junts va dir, escolta, de cap de les maneres, fins que es contempli això i això altre, i aleshores es modifica la llei, és a dir, s'apreta una mica més a l'Estat i s'obté alguna cosa més. És possible que aquesta sigui l'estratègia, però potser vés a saber si ara ens acostem al moment en què es pugui visualitzar més una unitat d'acció.
Veurem quines repercussions té aquesta compareixença de Pedro Sánchez, si aconsegueix apaivagar una mica les aigües al voltant del PSOE i del seu govern, o si per contra demà continuem estant una mica allò enmig de l'embolic, que és el que fa la pinta que acabarà passant. Falten 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida canviem de tema perquè volem parlar del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Avui s'ha presentat la nova temporada per l'any que ve, molt marcada per l'ampliació, pràcticament duplicarà l'espai per les exposicions i també, òbviament, amb l'ombra de les obres de Sixena, que ja sabem que fa molts mesos, anys, que sobrevolen el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ara en parlem amb el seu director.
Catalunya migdia. Moure't per l'àrea metropolitana de Barcelona mai no ha estat tan fàcil, segur i còmode. Amb el Bicibox pots aparcar la teva bici o patinet a prop de casa, de la feina o del metro.
Tria l'abonament que et vagi millor i mou-te amb llibertat.
Registra't a l'app AMB Bicibox i aparca la bicicleta o el patinet amb seguretat. Àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga, web i app.
4 de cada 10. Pot semblar una xifra qualsevol, però al darrere hi ha milers de vides. Perquè a Barcelona, 4 de cada 10 infants viuen en pobresa. I avui volem que els escoltis. Amb el Banc dels Aliments i Xiula donem veu a tots aquests infants amb una cançó per omplir plats i somriures. Bancdelsaliments.org. Dona.
Quatre nissagues, un tresor silenciós, l'ànima d'un poble. Escolta Safarat d'Alfred Bosch, el viatge a un passat vibrant. Escolta Safarat, un llibre d'edicions 62.
Fins al 31 de març pots seguir fent donatius a la Marató pel Càncer. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi millor per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Som 3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Som 3cat.
De D'aquí a 16 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, amb el Jordi Cabré i amb l'Alba Alfageme. I dèiem que volíem parlar del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, que aquest matí ha presentat la nova temporada i l'ampliació del museu, que arribarà a duplicar l'espai de què disposa ara mateix al Palau Nacional amb un nou pavelló, el de Victòria Eugènia, un dels que hi ha en l'avinguda Maria Cristina cap a dalt abans d'arribar al Palau. Per la nova temporada, el MNAC té previstes dues grans exposicions, una primera de la joia del romànic de Sant Pere de Rodes i una segona del modernisme de Josep Maria Jujol. Però aquest any 2026, el MNAC obre un any clau, no només per aquestes dues coses, l'ampliació i la nova temporada, sinó també perquè s'hauria de resoldre el conflicte de les obres de Sixena, que s'han de traslladar cap a l'Aragó. Per això saludem el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Pepe Serra. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Molt content d'estar aquí.
Presentat temporada, una temporada que és clau pel MNAC, important.
Sí, diguem-ne que ja que hi ha hagut alguna qüestió administrativa que ha retrasat una mica la comunicació, hem agafat, ens ve bé aquest final d'any, si voleu, i diguem, aquest tombant d'any del gener 26 al 29, són 4 anys, estem just 4 anys abans de l'ampliació, i l'agenda del museu passa a ser l'agenda de l'ampliació. Fins ara hem treballat en el museu amb un programa, amb moltes activitats, i l'ampliació era una paral·lela. Aquest programa és l'últim, l'última temporada convencional és la del 26, després 27, 28, 29, ja no hi ha programació. L'1 de gener declararem una moratòria, és una cosa que fan els museus internacionals, et reserves ja el dret de deixar de fer moltes activitats per concentrar-se en això, que són 4 anys abans, que és un temps perfecte. I és veritat que aquesta temporada encara hi ha alguns projectes importants que ja tots miren en clau de nou museu, i de canviar els relats i aquest tipus de transformació en els que estem liats als museus fa temps.
Clar, perquè quan parlem d'ampliació, un pot pensar, no, amplien una mica, no, és que dupliqueu, per tant, és un nou museu.
Aquí sí que és, sí, nosaltres en diem nou museu, i és molt, molt important, i està bé que estiguem a Catalunya Ràdio, el debat és molt important, és molt benvingut, el necessitem, el projecte és un projecte radicalment col·laboratiu, però sí que s'ha d'entendre que el debat s'inscriu en una continuïtat històrica. És a dir, això no és una exposició temporal, una bienal, un exercici de risc, d'assaig. És a dir, en realitat el que fem és acabar el Museu Nacional. Això s'inaugura l'any 34 amb Folch i Torres, i quan s'inaugura té una sala de romànic, que és la primera, en aquell moment la cronologia imperava molt, i l'última sala és una sala amb pintures de l'any 33, rabiosament contemporànies. La missió del Museu Nacional, des del seu origen, és representar la creació artística catalana sense... fins l'actualitat. Fins l'actualitat. Ve una guerra civil, s'empaqueta el museu, Miracle, salva tot, Olot, França, torna, se'ls hi tornen els franquistes, roben algunes coses, però més o menys es conserva. I el primer que passa l'any 42 és que apareix a la Ciutadella una cosa que es diu Museu d'Art Modern, que no és una altra cosa que és partir el museu en dos, amb tota la intenció. Fins al 2005, 42-2005, que suposa entre Sallés i el Pasqual, es tornen a juntar. Però quan es tornen a juntar, ja es tornen a juntar amb una limitació. I el museu acaba la Guerra Civil. Llavors, en realitat, el que estem fent és culminar un projecte i, faig servir Pere Jaume, si voleu, acabar amb una anomalia cultural. Som l'únic país europeu que al segle XX no el té representat. Llavors, el que és irrenunciable és que el gran contenedor català, el dipòsit de memòria col·lectiva massiva que és el museu, estigui a disposició de tots els catalans de forma permanent i en les millors condicions possibles. Per tant, podem debatir del contingut, del com, del què, el que no podem qüestionar. Això no és una ampliació per fer el xalet més gran, ni metros per metros, no, no. Estem acabant el museu. Per això en diem nou museu. És a dir, el que no pot ser, mireu què ha passat entre el 40 i ara. És a dir, tampoc treballem així, però en termes de fets, o sigui, la lluita per la democràcia, els primers feminismes, art i política, transició, el que vulgueu, els noms que té aquí, de les Colites als Guinovars, dels Ràfols als Tàpies, totes les dones que ara hem recuperat i que estaven absolutament desplaçades, tot això no té representació en el país. Llavors, això és el que pot ser. Llavors, em fa una mica gràcia algun debat, que sempre ens hem de fotre el tret al peu, o sigui, a tot arreu s'amplia tot i ningú pregunta, i quan s'amplia aquí la pregunta és, bueno, serà el moment? No, escolti, és que això ve...
Però aquí havien dit que si era una operació especulativa i que sigui...
Bueno, clar, és que això a mi m'agafa l'atac de riure. Jo avui a la roda de premsa he ensenyat un document de l'Eduard Carbonell del 2003 que es diu Extensió 4090, i el Folch i Torres, que és d'on venim, quan inaugura el museu diu, mira, aquí baix hi ha una cosa que es dirà Palau d'Art Modern, i hi posarem... Tenim el romànic, tenim el gòtic, tindrem el renaixement i el barroc dels privats, perquè és un mal moment pel país. Tenim el modernisme, i aquí posarem l'art que ha de venir. Quan ell diu això, ja està parlant dels 40 i els 50. Jo he fet la broma avui, que s'està fotent de cops de cap a la tomba, que encara estic aquí, jo, saps? Llavors, que aquesta necessitat imperiosa, aquí és una obligació. No ens podem llevar un matí a decidir si fem o no fem això. Hem de fer això necessàriament. Que això trobi ara, en una transformació urbana, en un centenari, trobi el momentum per colar-se, fenomenal. Però això ve d'on ve, i insisteixo, acabem una ampliació i normalitzem el país. Mm.
Sense entrar molt en el que és el projecte arquitectònic, diguem-ne, sí. Però la gent que tenim al cap, la muntanya de Montjuïc, clar, sí. El Palau Nacional és una cosa, el palau al qual, cap on s'ampliarà, està a tocar de les fonts, i per tant hi ha un desnivell. Això estarà unit i per tant es podrà accedir des de baix i arribar fins a dalt.
El projecte i el concurs que es va convocar i que va haver-hi presentació de molts projectes internacionals de tota mena i molt interessants, s'actua sobre tres llocs. Sobre el Victòria Eugènia, que és el Palau, diguem, perquè els oients ens entenguin, des de el museu actual, el Palau Nacional, mirant a la ciutat, el de Masquerra, baixant a Masquerra. Derivat del que fem en aquest palau, hi ha alguna actuació en l'actual perquè recupera alguns espais per unes funcions que ara té negades? Per exemple, nosaltres som la garantia de salvaguarda patrimonial del país és aquest museu. Bueno, doncs no, tampoc hi ha espai. Alliberar alguns espais per permetre això, i després es fa una connexió entre aquests dos edificis, perquè és un museu, no són dos, són dos edificis, una molt pràctica, molt operativa, que és el circuit de les obres i del patrimoni, i una més, diguem, en pla per les persones, que podran connectar els dos edificis o podran venir per fora, com fins ara. El que és molt important és que també en aquest context, fixeu-vos, l'ampliació o el nou museu rehabilita un edifici patrimonial en desús, per tant, ni un metre nou, ni edificis icònics, ni no sé com dir-ho, mal dit ara, olimpisme del 90, i a més ho fa totalment sotmès en els criteris de simetria del 29, de la relació amb el parc. L'accés en el museu serà pel mur, també perquè ens entenguin els oients, pel mur que mira el CaixaForum, i tindràs una plaça molt maca que la limita la font, la font històrica, la font màgica, el Mies van der Rohe, el CaixaForum i el MNAC. Des d'allà s'accedirà, per imposició, en el sentit més positiu del terme, de l'Ajuntament, de guardar aquestes simetries, entraràs per allà, desplaçaràs tot això, canviaràs de pis, diguéssim, i connectaràs amb el de dalt. I si vols anar per fora, que en aquesta ciutat doncs tampoc plou tant, però aquesta experiència d'un sol museu és important per nosaltres.
Els oients ja estan notant que el PPCR parla amb emoció i amb trempera, de tot plegat.
La bèstia no es mou.
No sé si perquè tenies ganes de poder explicar coses positives sobre el MNAC, perquè és veritat que heu estat molt d'actualitat en els últims mesos i anys pel trasllat de les obres de Sixena, que continua sobrevolant l'actualitat, i no sé en quin punt tenim ara mateix.
Sí, jo crec, sí, a més, jo empatitzo molt amb els mitjans, perquè, mira, avui he parlat amb un dels advocats nostres, que és el Juan José Marín, és un advocat que està a Madrid, amb molta experiència, que em deia, Pepe, ja ningú pot llegir el volum sencer. Des de la sentència estem a 3.600 pàgines. Ja no hi ha ningú que s'ho pugui llegir tot. Llavors, el que ha canviat, i per nosaltres és important, és que ara ho tenim en un lateral i podem treballar, centrar-nos en l'ampliació i operar amb Sixena, tal com calgui, amb un equip més reduït, que creix o no en funció de les necessitats, però sí que és veritat que ha sigut desgastant. És a dir, jo els primers tres mesos, jo he fet broma avui, però es podia tenir una direcció per a Sixena i una pel museu, una gerència per Sixena i una pel museu, un cap de restauració per Sixena i un pel museu. Ara ja no. El punt, jo crec que és el que tots sabeu, una sentència del Suprem és una sentència que s'ha de complir, nosaltres no estem aquí per desobeir sentències, si estem per dues coses. Una és, si voleu, més intangible, que no és jurídica, que és el relat. Això és un salvament patrimonial de primer ordre i està reconegut així i publicat a tota història. Sí. Hi ha una guerra, es crema una cosa, estava en un bisbat, que era el de Lleida, i la Generalitat intervé i ho salva. I el lloc on ho salva, en l'any 30 i pico, el sostre es posa als anys 90. I el segon arrencament, que és l'any 60, que l'ordena el govern franquista en el MNAC, doncs del 30 i escaig al 60, i ha plogut 30 anys allà. Clar que tenen humitats, si no hi havia sostre durant 30 anys. Llavors, això és el relat. Jurídicament, el museu només ha fet una cosa, que és la seva feina. Això és complicat pels oients, és complicat pels mitjans, vosaltres us trobeu entre els advocats i l'administració i no circula la informació com caldria. El museu té una missió, que és conservar les obres d'art i no entrar en discussions jurídiques. Aquesta obra d'art està calcinada, l'original no existeix, el que tenim són les restes calcinades, són 130 metres que no arriben a un mil·límetre, té entre 4 i 8 micres, està enganxat amb una tela de lli dels anys 30 amb una pega natural que es diu caseïna, i està en un estat de conservació desastrós. Llavors, en el patrimoni no s'actua de manera internacional, estàndard, assumida, com si fos medicina. El símil del malalt és bon símil. S'actua en funció dels riscos. S'actua amb els anàlisis de riscos. Va haver-hi un temps que el debat era una mica barat, que era aquest d'es pot o no es pot. No, escolti, es pot saltar de la seva família, home, i tant, salti quan vulgui. El problema és que es mata. Mm. Llavors, el museu l'únic que ha fet és, i ha aconseguit una cosa que era molt difícil, i que ho ha aconseguit perquè el museu té la rellevància internacional que té, que és un organisme, l'urbanisme màxim en restauració al món. Ja no podem fer revés, que és un organisme organitzat en forma des dels estats, és a dir, qui és membre de l'estat espanyol, però aquest museu és important, aquest museu li va donar a l'ICROM si podia fer una missió. També és important, han sortit informacions equivocades, l'organisme decideix si ve o no ve. Si ve, envia el que es diu una missió, una mission patrimonial, decideix qui ve, fa l'informe que vol i se'n va. No el pots pagar, no el pots retribuir. És absolutament, rabiosament independent. I aquest informe el que diu és que els riscos són enormes. I són... Llavors, on som? Som aquí donant voltes a una paraula que es diu responsabilitat. Algú s'ha de fer responsable. D'operar el malalt a cor obert, i desgraciadament les declaracions a la tele són unes, però la realitat sobre el paper és que no hi ha ningú que escrigui jo sé fer això, no us preocupeu, que a mi no se'm trenca, perquè el dia que aparegui es pot començar demà.
I tens esperances que es quedin o dones per fet que s'hauran de portar
a Xixena? Jo no estic en una dinàmica, t'entenc, eh? No estic en una dinàmica es quedin o no, sí que estic en una dinàmica i escolta, la feina del museu, nosaltres estem molt per sobre. Clar, aquest és un museu que penseu que té pintura internacional, té Velázquez, té pintors italians, té el que vulgueu. És un lloc on la cura del patrimoni, l'estima del patrimoni és molt sentida. I els meus restauradors conservadors són unes persones que van tot el dia amb bata i amb microscopi. És una cosa molt sèria i molt rigorosa. I és un museu que està... nosaltres no som els Louvres, però estem a la mateixa taula, compartim els mateixos... Fa molt temps. I llavors, no hem pogut aquí tenir un debat professional.
Et dol que s'hagi dit, per exemple, que si van venir tècnics de l'Aragó i van trobar brutícies, les assustes, tot això, et dol que s'hagi donat aquesta
imatge?
No em
dol, però és un debat una mica estèril. Escolta, jo no puc, i ningú, i no ens anem d'amagar gens. És a dir, la instal·lació una mica definitiva, la que ha trobat, com diuen els informes internacionals, que aquestes pintures han trobat una mena de habitació on el pacient no empitjora, està allà amb coma... Però, aquesta és la instal·lació del 95. Del 95 cap aquí, nosaltres podem... No jurar missa, no. És que avui les veuran 3.000 persones, demà 3.000, al cap de setmana 15.000, els dos congressos més importants del món que es fan de romànica els ha organitzat el MENAC, i en el centre hi ha hagut Xixena, i aquí les garanties són absolutes, perquè l'equip és d'una professionalitat extrema. Ara, a mi em pregunteu, per exemple, no sé, on eren les pintures l'any 64? És que no ho sabem. És que no estem segurs. Llavors, poden haver passat coses segur. Ara no. Llavors, clar, dir que hi ha humitats... Miri, escolti, no és que no hi ha humitats, és que està la sala oberta? És que cada dia hi van 30... Ara, us poso aquest exemple, Això cau al sostre, ja ho sabeu, Gudiol va cap allà, fa un text emocionat, plorant... Just quan fa el text ja plou. Però és que, clar, és que això és un bé de guerra destrossat. I jo crec que si hi ha algun museu, o almenys una persona... que pot empatitzar amb que algú recuperi lo propi, som nosaltres. O sigui, nosaltres tenim tota la pintura mural romànica del Pirineu que es retira i torno a Folk, que diu, pobret, ens hem robat a nosaltres mateixos perquè no ens robin. I aquesta és una paradoxa que el museu té, i jo em passo el dia anant a la Vall d'Àneu, a la Vall de Boí, al Pallars, i a parlar amb ells, els tenim en el patronat, els tenim en la governança, però... és perfectament, i nosaltres portem, parleu a no sé, Granollers, els hem tornat al retaule que es van vendre per fer l'hospital, i al Palau Güell, aquí hi ha una dificultat objectiva que no s'hauria d'enfocar en termes de no t'ho vull donar, m'ho vols donar, això és teu, això és meu, perquè no és com treballa un museu internacional seriós amb el patrimoni. Saps?
Ens queda un minut i mig per arribar a les 4 i per acabar el programa. Només una cosa, els tècnics del MENAC, sí. Si se'ls obliga a treure'ls...
Haurem de veure què passa. El museu ha fet molt bona feina. Després hi ha una altra cosa que li hem explicat a la jutgessa. És a dir, jo estic aquí sentat, jo tinc estudis de dret i d'història de l'art. Jo sóc historiador de l'art. La cap de restauració és especialista en paper. És a dir, és que això és un projecte d'enginyeria química i tal que, bueno, no sabem en el món i no trobem a ningú que digui que ho sap fer. Llavors, també qui obligui a fer segons què haurà d'assumir la responsabilitat. És a dir, si algú diu operi aquest malalt a cor obert i si es mora dona igual, bueno, no sé, m'ho firmi, saps? O sigui, aquí veurem què passa. Mm. En restauració no existeix l'objecció de consciència.
Però jurídicament el que hi ha és un incident d'impossibilitat d'execució.
Aquí estem.
És això.
Aquest escrit l'hem presentat.
I vostè creu que la Generalitat, en aquest cas, ha fet prou?
Ara m'has dit de vostè, m'he trobat malament. Però...
Em queden 30 segons, eh?
No, jo crec que la Generalitat ha fet una cosa molt important, molt, molt. Mireu, en un patronat com el que tenim, totes les peticions del museu, totes s'han votat que sí per unanimitat. I això, digue-li miracle, digue-li...
Ho deia més per relacions polítiques, en aquest cas amb l'Aragó.
Clar, això ho desconec, però jo, per exemple, en termes de consellera, us puc dir que l'he tingut al costat tot el rato. Absolutament.
Pepe Serra, director del MNAC, gràcies per acompanyar-nos.
Mil gràcies a vosaltres.
Recordem, Jujol i Sant Pere de Rodes, que són les dues grans...
Val molt la pena. Jujol vist pel Pere Jaume.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. I també a la Júlia Reguer, al Jordi Cabré i l'Alba Fagema. El senyor Nosaris de les 4. Arriba la tarda.